Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tots i a totes, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell. Tal i com us vaig prometre la setmana passada... Bé, això no és pas una novetat perquè ho faig sempre, oi? De nou estem aquí amb més material, amb nous temes per fer el que tant ens agrada fer, que és parlar d'òpera. No s'acaba mai això, eh? És com un pou que no té fons. Sempre hi ha alguna cosa nova per explicar o comentar. Avui no serà pas una excepció i aquí estem, un dijous més, en antena, per entrar a casa vostra amb bona música i bones històries. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant. Més de 7 minuts ha durat aquesta peça, oi que era bonica? Doncs sí, i no m'estranya, perquè és obra d'un gran mestre, per bé que dels seus començaments. El que hem sentit era la sinfonia del melodrama semiseriós en dos actes, amb llibret de Gaetano Rossi i música de Giacomo Meyerbeer, el futur rei de la gran òpera francesa, Romilda e Costanza. Es tracta de la primera òpera que aquest compositor va crear i estrenar durant la seva estada a Itàlia. Va pujar a l'escena en el Teatro Nuovo de Pàdua el 19 de juliol de 1817, quan el seu autor només tenia 26 anys, i s'havia traslladat a Itàlia amb la seguretat que li proporcionava la gran fortuna de la seva família a aprendre l'ofici de compositor d'òperes, per bé que ja havia fet algun intent a Alemanya, la seva terra natal. Recordem que ell era prussià, nascut en un suburbi de Berlín. El seu objectiu a llarg termini, però, eren els escenaris de París, on acabaria traslladant-se i regnant com a monarca absolut per una bona pila d'anys. Meyerbeer, popularíssim en la seva època, va caure en l'oblit. S'ha parlat de moltes raons, bàsicament de la propaganda negativa que li va fer l'antisemita Wagner, recordem que Meyerbeer era jueu, i havia ajudat força l'autor de Tristany i Isolda. Propaganda que diuen que el va acabar esborrant dels escenaris. Des de fa uns anys sembla que estem assistint a una Meyerbeer Renaissance, i aquesta Romilda e Costanza, produïda en el Festival Rossini in Wildbad, a Alemanya, l'estiu de 2019, n'és un exemple. La sinfonia que hem sentit estava interpretada per la Passionarte Orquestra dirigida per Luciano Acocella. Bé, doncs què? Parlarem de Meyerbeer avui? Ara us ho dic. No sé pas si podrem continuar en normalitat amb el nostre programa d'avui, perquè hi ha un xivarri al carrer que ni us podeu imaginar. I el soroll arriba fins aquí, eh? He enviat un espia i em diu que no es pot passar de tanta gent com hi ha, és un carrer no massa ample, sobretot un munt de majorets i cheerleaders que serveixen de comitiva algú important. Atenció, atenció, em diuen que és el Flaveric. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies, he deixat a les cheerleaders a part i deixa'm no només saludar-te a tu, sinó també envia una salutació cordial a Sir Roger Bennett, cavaller de la cofradia dels tècnics de so.
Molt bé, t'ho agraeix, aplaudeix i tot. Avui, tema únic, el CD de Romilda e Costanza, World Premiere Recording. Bueno, Albert, molt bé, una nova presentació de Naxos avui, eh?
Avui sí, a més, primer enregistrament mundial.
Sí, senyor.
Una òpera molt desconeguda, almenys jo no la coneixia, d'un compositor que en general en coneixem més aviat poc, excepte sí. Algun dels títols,
sí.
I que és un d'aquests al·licients que el Parlem d'Òpera va portant i que fa que sigui un programa
sí. De fet,
molt, molt interessant.
Sí, sí, de fet jo només coneixia un trio que està en un disc d'òpera rara, en un recull de Meyerbeer in Italia, es diu el disc, i aquí havia sortit un parell de vegades aquest trio, eh? Però ara ja podem, diguéssim, posar l'òpera, no posarem l'òpera sencera, però sí que posarem uns quants fragments, que per cert té una música molt bonica, eh? I si et sembla, sí. Abans d'entrar en matèria, sentim un fragment de l'òpera que de la introducció del primer acte, Ma il canone da lungi rimbomba, amb Javier Povedano, Retello, Giulio Mastro, Totaro Pierotto, Emanuel Franco, Albertone, Claire Gascoigne, Anina i el cor Gorecchi de cambra.
Let me see.
M'encanta aquesta música, de veritat que sí. Estem d'acord que el Meyerbeer més jove, quan va arribar a Itàlia, seguia una mica l'estil de Rossini, que aleshores ja era famós. Però jo crec que va més enllà, no? Que ja apunta maneres.
Sí, sí, sí. Jo ho anirem veient, evidentment, què havia de fer aquest jove Meyerbeer d'uns 25, 20 i pocs anys, doncs imitar l'estil que estava triomfant a tota Europa, però ho fa d'una manera, i a l'obertura també s'ha pogut escoltar, ho fa d'una manera on diu, jo sóc capaç d'imitar a Rossini, però hi afegeixo coses. Mm. I l'estil rossinià hi és en el silabato, amb el tipus de crescendo dinàmic, no només de les dinàmiques, sinó de l'acumulació d'instrumentació, com hem pogut veure en aquest mateix fragment. Però ve a dir, jo també aposto fort, i a més, com que sóc alemany, el tema de la instrumentació, del fer servir l'orquestra, es marca alguns, allò que en diríem, uns tantos bastant significatius, perquè després, en la cavatina del personatge Costanza, hi ha un solo de violí que després va acompanyant el que seria l'ària, que és com un miniconcert per violí, amb alguns passatges està secundat per la trompa, que realment és d'una ambició instrumental que després els que si coneixem i els oients coneixen l'obra de Meyerbeer, sempre hi ha aquelles àries obligades d'instrument, no? Doncs ja veiem com aquí Meyerbeer va apretant d'una manera bastant significativa.
Estil italianitzant, però amb els detalls germànics, diguéssim, no?
Sí, sí, i a més hi ha un altre aspecte que anirem trobant al llarg de l'obra i que trobarem en altres òperes italianes, i ja no diguem en les de la gran òpera francesa, a París, que és una teatralitat que té molt a veure amb els fora d'escena. Per exemple, en aquest número que acabem d'escoltar, hi ha aquests tocs dels canons fora d'escena. Però són trucs que Meyerbeer, dins la dramatúrgia de l'òpera i la musicalitat, fa servir d'una manera molt interessant, més que Rossini, fins i tot en aquella època. Per tant, és un altre senyal de que Meyerbeer arriba i vol apretar l'accelerador, vol ser realment algú.
Molt bé. Escolta, Albert, què et sembla si parlem amb algú que ens ho podria deixar encara tot més clar, tot això,
Et sembla? Què dius ara? Que tens un as alemànic avui?
Sí, senyor, un as alemànic al telèfon. Avui parlarem amb un músic, Tindrem l'oportunitat d'entrevistar algú que va participar en aquesta producció. A més, ens internacionalitzem, perquè trucarem a Itàlia, a Milà, més concretament. Parlarem amb l'Andrés Jesús Gallucci, que fou assistent musical i, a més, és qui toca el pianoforte en els recitatius.
Doncs vinga.
Bienvenido, Andrés.
Hola, gracias. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muchas gracias. Pues muy bien, gracias.
Sí.
Muy bien, ¿usted cómo está?
También bien, aquí siempre estamos.
Bueno.
Cuando estamos aquí en la radio siempre estamos estupendos y contentos.
sí.
Oye,
sí.
Muchísimas gracias por haber accedido a participar en este programa.
Gracias, muchísimas gracias a vosotros.
Oye, tú eres pianista acompañante de cantantes,
sí.
Y trabajas en el Conservatorio de Milán.
Sí.
Y también trabajas en el Teatro Fraschini de Pavía.
Correcto.
Y eres medio italiano, medio español, ¿verdad?
Eso sí.
Muy bien. Oye, entonces me gustaría preguntarte, para empezar, que nos expliques un poco cómo entraste tú en este proyecto de Romilda y Costanza.
Bueno, yo trabajo en el Festival de Bilbao del 2018. El primer año fue eso de Romilda y Costanza.
Uh-huh.
Y bueno, ya entonces estaba incluido en otras óperas porque tenía que trabajar en la Academia de Música de Mayr y también en I Tre Gobbi de García.
Uh-huh.
Y tenía que, pues el superintendente Schoenleber me ha preguntado si quería hacer esta grabación, muy importante, porque fue un primer estreno moderno.
Primera grabación mundial,
Eso sí, porque fue una elección bien pensada de ópera, porque faltaba del escenario de 200 años, y entonces fue una oportunidad muy grande para mí.
Uh-huh.
Y entonces... Empecé en Midbad así con esta grabación.
Uh-huh.
Y empecé a trabajar como maestro al fortepiano para los recitativos, y claro, para preparar también con el director, y los cantantes y claro, los ensayos.
Asistente musical, ¿no? Aquí dice,
como asistente musical,
Y coach de los cantantes también, ¿no?
Eso, sí,
muy
claro.
Bien, muy bien,
sí.
Interesante.
Sí,
este festival yo conozco su existencia, conozco muchas grabaciones de allí, nunca he ido, y es es una asignatura pendiente que tengo cuando el COVID lo permita. Cuéntanos un poco rápidamente, antes de empezar a hablar de temas más musicales, que te preguntará mi colega Albert. Este festival es así como muy, muy entrañable, ¿no? Un festival pequeñito que no solo tocan Rossini, sino otros compositores contemporáneos suyos, ¿no?
Sí.
¿Qué me puedes explicar un poco más de este festival?
Aunque es un festival pequeño, pero es muy importante.
Uh-huh.
Yo creo que es una gran oportunidad, especialmente para los cantantes jóvenes de aprovechar de un trampolín muy bien considerado en la escena europea, porque es una realidad que se encuentra, son 33 años que hacen este festival, y claro, siempre aporta una importante contribución de redescubrimiento de los autores de bel canto y también de óperas rossinianas, y sobre todo rossinianas, pero también de autores de bel canto o de óperas como civil rossinianas, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad, sí, porque tiene muchos seguidores de crítica, sobre todo.
Uh-huh.
y hacen también estas grabaciones muy muy importantes, muy muy prestigiosas, como se dice,
Naxos, sobre todo, yo creo que
Naxos.
Su discográfica, y la verdad es que, bueno, a mí me gusta porque está sacando cosas muy desconocidas. Yo soy muy partidario de dar a conocer obras no conocidas, porque bueno, este programa mismo, que ya hoy es el programa 430, si no me equivoco, 429, perdón. Entonces, siempre tengo esta tendencia de cuando toca sacar repertorio, ya también suenan traviatas y bohems y cosas así, pero sí, a la mínima que puedo, pues introduzco otro tipo de repertorio. Bueno, y aquí estamos con el compañero Albert Ferré Flamaric, él es un musicógrafo de Barcelona, y básicamente él viene una vez al mes aquí a colaborar y hablar hablamos siempre de novedades discográficas o bibliográficas, siempre en torno de la ópera. Y entonces, bueno, pues salió este disco y hemos dicho, vamos a dedicarle todo un programa, porque es una buena obra, son tres CDs, y pensamos que vale la pena. Entonces, Albert, por favor, si es tan amable...
Mira, yo quería preguntarte, Andrés, porque hay muchos temas interesantes en esta ópera, pero uno que me he planteado, digo, ¿cómo estaba la partitura a nivel de edición? Las grandes obras de Meyerbeer sí que están editadas en edición crítica, pero, por ejemplo, aquí en España todo el repertorio de zarzuela se ha modernizado en los últimos años en cuanto a la edición crítica de partituras de los grandes nombres, pero aún hay en los archivos pues, y bibliotecas partituras manuscritas, versiones solo para piano y canto. Y entonces me preguntaba, ¿cuál era el estado con el que trabajasteis al ser la primera grabación mundial y al ser una obra que no es ni mucho menos de repertorio? ¿Cómo estaba la partitura en general de esta Romilda de Constanza?
Claro, claro. Pues esta, claro, fue la dificultad principal de... Porque pues nosotros trabajamos ya con una realización de una transcripción de para Aldo Salvaño, que ha hecho una transcripción de la partitura. Y después, el conductor Luciano Acocella ha hecho una importante revisión, porque la dificultad fue buscar todos los errores. Hay un montón de errores en la partitura, y también, pues para mí fue muy difícil trabajar con los recitativos, porque pues se nota de esta ópera que es la primera, como el primer experimento de Meyerbeer de ópera italiana, y entonces, por ejemplo, había un montón de errores de métrica que estaba contraria con la línea del canto, con los acentos de música, y entonces fue muy difícil trabajar y también hacer los cortes de recitativos, porque claro, estaba todo un poco estaba bastante engorroso un poco, y entonces tenía que hacer un poco de fluidez, de ritmo, de métrica, y también pues me acuerdo que faltaban algunas líneas melódicas de la partitura, como fragmentos solo, por ejemplo en la segunda escena de pues en la escena, en la gran escena de Romilda, hay un
al
tema
final de la ópera, ¿te refieres?
De violón que faltaba faltaban toda el grupo del tema, y entonces fue muy difícil recuperar esto.
Vale. Otro punto que te quería preguntar es sobre estos coros que participan en el Festival de Bilbao, ¿cuál es la situación que se da por ahí? Porque no son coros, digamos, estables dentro de este festival, sino que deben ser coros que están que tienen su actividad en la zona y los congregan en el festival. ¿Es así? ¿Son coros amateurs? ¿Son coros profesionales?
Pues el año, el 2018, fue la primera vez para la colaboración de una nueva orquesta y nuevo coro de cámara. Antes habían la orquesta Brunensis, se llamaba
Brunensis.
Y desde el 2018, perdón, el festival empezó la colaboración con la orquesta Passion Art, que es de Cracovia, y también el coro de cámara Gorecci. Sí. Que es un coro profesional que trabaja como coro de cámara y ha empezado una colaboración de ópera con Bilbao. Y fue el primer año para todos los dos, sí.
Vale, pero es un coro profesional que digámoslo así, porque aquí en Cataluña, por ejemplo, hay muchos coros, porque hay una gran tradición ya desde el siglo XIX, pero muchos no son profesionales o reciben unas remuneraciones muy escuetas. ¿Ahí en el Festival de Bilbao funciona así o hay más estabilidad económica que potencie esta cultura?
Pues no, es un coro, sí, creo, es un coro profesional. Es muy joven, y también la orquesta, pero son grupos musicales que trabajan como profesionistas, aunque tengo poca experiencia de ópera, pero hacen como experiencia de otro repertorio. Pero sí, está considerado como coro profesionista.
Ajá. Y mira, por último, viendo la ambición que tiene Meyerbeer, no solo en cuanto a la adquisición de este estilo rossiniano que lo imita, pero incluso en algunos puntos parece ir más allá, en algunas codas o en algunas construcciones, hay un aspecto que a mí de este Meyerbeer joven me interesa mucho, que luego lo traslada de manera magnificada a la gran ópera, que son todas las acotaciones y la teatralidad de la música en cuanto a los fuera de escenas, que aquí hay varios y que luego pues Meyerbeer explota mucho, por ejemplo en el Crociato en Egipto o en sí. La Margarita d'Anjou juega mucho con las bandas sul palco, y aquí y eso me lleva a preguntarte en concreto sobre las didascalias de la partitura, porque por ejemplo hay los cañones que suenan fuera de escena. Todas estas indicaciones y estos juegos reciben muchas didascalias en la propia partitura. Tú que las has trabajado, las has tenido que
eso
que seguir,
sí, había muchas didascalias. Pues lo que ha pasado es que el estreno fue en forma de concierto y entonces no había conducción, pero lo que hemos decidido también con Reto Müller, que es el musicólogo de Wildbad, es de reportar toda la didascalía en todos los puntos musicales proyectada en una pantalla y reportarla como están hechas. Y porque había un montón de didascalia de escenas y también sí de letras y fue muy importante reportarla en toda la forma.
Uh-huh. Sí. Muy bien. El equipo de cantantes son todos muy jóvenes, creo yo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Pues el equipo de cantantes fue... Pues la mitad está compuesto de cantantes de la Academia del Canto, uh-huh, que hay allí en Wildbad, sí. Y claro, y también los papeles mayores son cantantes profesionistas,
sí.
Muchos conocidos a nivel internacional.
Sí. Hay uno del reparto que conozco, que ha estado aquí en este estudio y lo hemos entrevistado, que es César Cortés.
Porque
César empezó aquí en Sabadell. De hecho, si miras el currículum que viene en el libreto de este disco, lo dice, que ha cantado en la ópera de Sabadell, hizo la escuela aquí con nosotros también y es muy buen cantante. Lo que pasa es que este se fue enseguida porque enseguida lo empezaron a contratar por Alemania y tal, y lo tuvimos poco tiempo, pero sí, a este le conozco personalmente. Y a mí lo que me ha impresionado mucho ha sido este tenor congoleño, este Patrick Kabongo, que, bueno, a ver, dices, hombre, normalmente Congo no es un país que asocies con ópera, ¿no? Dices, pero este señor, una bella voz y canta muy bien, ¿eh?
Muy bien, sí, verdad. Sí. Y también César Cortés fue el primer año en Wildbad,
sí,
y como academia,
sí,
y ganó el premio de academia, porque en el final se hace un concierto con, ajá, un premio como el mejor,
sí,
cantante.
Sí,
y
ganó él. A mí me hubiera gustado poder oír un fragmento suyo, pero solo interviene en recitativos y en concertantes, entonces no tenía ni una pequeña área para oírlo. Muy bien. Oye, pues me parece interesantísimo todo este proyecto y este festival, y te digo, a ver si un día yo puedo ir a Wildbad. Porque yo, por ejemplo, voy mucho a Pésaro, me encanta el festival de Pésaro,
claro.
Y esto es lo veo un poco como complemento de Pésaro. Muy bien, pues Andrés, muchísimas gracias. Ya ves, ya han pasado prácticamente 15 minutos, esto el tiempo vuela, que no te das cuenta.
Bueno.
Y bueno, una vez más te agradezco que nos hayas honrado con tu presencia aquí. Y nada, y pues que vaya muy bien y muchos éxitos.
Gracias a vosotros y pues lo espero en Wildbad muy pronto, esperamos.
Esperamos que nos deje el bichito, sí, sí. nos deje viajar.
Verdad.
Muy
bien,
gracias. Andrés, gracias, que tengas buenas tardes.
Gracias.
Un saludo, Andrés.
Adiós.
Un saludo, gracias.
Hasta luego. Adiós. Molt bé, doncs hem sentit una peça més de la Romilda Constanza, que és De la Glòria i el Vivo Ardore, que és la part final de la cavatina de Teobaldo de l'acte primer. Era el tenor Patrick Cabongo amb el cor.
És una cabaleta amb cor, típica d'aquesta escena de presentació, uh-huh. I una ària de presó, com no pot ser d'una altra manera, amb una òpera, que és un tema de rescat,
sí.
en l'època napoleònica i sobretot després de la Revolució Francesa, doncs va ser un dels temes recurrents tant de l'òpera comí,
sí,
com de l'òpera sèria.
L'òpera de rescat, òpera a Sauvetage, que es deia a França, i de la qual vaig fer-ne un programa ja fa molt de temps. Saps que aquí hem fet de tot, eh?
Sí, sí. I, escolta, digue. Et sembla que facis allò que jo faria gustós, però que tu ho fas tan bé i t'agrada tant que no em veig amb cor de suplantar-te?
Ok.
Doncs explicar l'argument.
Fem un resum de l'argument. Teobaldo i Retello són germans bessons i prínceps de Provença. El pare ha deixat la major part del regne a Teobaldo i Retello està, lògicament, furiós i gelós i trama contra el seu germà, amb la complicitat de Lotario i Albertone. El conte Lotario està contra Teobaldo perquè la seva filla Costanza ha estat promesa amb aquest des de la infància i ara ell la rebutja, ja que està enamorat. No només això, sinó casat en secret en Romilda, la filla del duc de Bretanya, qui acaba de derrotar. Romilda volta per allà disfressada de patge, d'incògnit. Teobaldo és atacat pel seu germà i detingut i portat al castell de Sestrier. Constanza i Romilda, que segueix disfressada, juntament amb Pierotto, germà de llet del príncep, fan per alliberar-lo, perquè Constanza encara estima Teobaldo, encara que la rebutgi. Només al final ho poden fer gràcies a Hugo, l'escuder de Teobaldo, i a que els camperols s'han revoltat contra Retello. Quan Constanza descobreix que el suposat patxa i Romilda la vol matar, ja que, com he dit, encara està gelosa, no? Però al final tot acaba bé. Teobaldo és magnànim i perdona els enemics, i Constanza se conforma amb quedar-se sense el seu maromo. Això és el que dona de si l'argument, què et sembla?
Doncs que no sé si és perquè és la setmana post Premis Goya,
sí,
però tot plegat sembla una pel·li de l'Almodóvar o el Vigas Luna. Que i ja saps com acabaria tot això, no? Tot aquest embolic, dues dones que estan enamorades del mateix, el rescaten, en
mare
fi.
Déu, mare,
saps com acabaria això?
No sé, no. Com?
Doncs
com?
Amb un bon trio, si fos una pel·li del Vigas Luna.
Oh, 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 oh. Bueno, però com que no ho és, un trio com a molt el canten. Bueno, ara sentirem més música de l'acte segon. Això farem, ara hi haurà un sextet, que això ja ha passat de trio, ja és un trio doble. A, que allí va la morte, que és l'estreta del sextet, amb Giulio Mastrototaro, Pierotto, Emanuel Franco Albertone, Patrick Cabongo Teobaldo, Javier Povedano Retello, Luisa Fatiol Costanza i Chiara Brunello Romilda.
A che gli va la morte, a che gli va la morte, non c'è più di un momento, e questo era il momento, di ballo, di tempo, a qualche giorno di sempre, le misere salvare, le torni e guarda, le guarda come avete,
tens alguna cosa a dir d'aquest sextet?
Sí, res, molt breument. Tornem a trobar aquest estil típic dels sextets de rossinians, canto silabato, dos temes, un més ràpid i un altre de líric, i al final, a la coda, doncs, aquestes escales ascendents i descendents del flautí, que és un recurs que fins i tot Donizetti, si recordeu el quintet de la Anna Bolena, per posar un cas paradigmàtic, també apareix al final, quan ja està tota la tensió i tota l'ebullició del fragment. No? És un recurs que Meyer-Radiaki pren i que en Rossini és molt recurrent i que després doncs, altres compositors també el fan servir.
Molt bé. Ara sentirem Se il fato barbaro a me timbola, que és la primera part de l'àrea de Romilda de l'acte segon. Has de dir alguna cosa d'aquesta àrea de la Romilda?
Home, doncs sí, mira, que és l'escena, diguem, final d'ella, que té una introducció amb un solo de trompa, tornem a trobar aquesta ambició instrumental de Meyerbeer, que en aquest fragment va cantant, però no hi ha una melodia en el sentit que es desplegui cap a un punt àlgid, tot i que hi ha algun moment de coloratura que va cap a l'agut, i que, si t'hi fixes, no la sentirem, però la cabaleta d'aquesta mateixa escena veu molt de prop melòdicament la cabaleta de, bueno, al final, el rondó final de la Cenerentola de Rossini. Per tant, una mica més aquesta influència claríssima de l'estil rossinià en aquesta òpera.
Molt bé. Bueno, escolta, ara deixem un minut per dir que hem rebut carta de la senyora Joana.
I què ens explica la Joana?
De la Joana Sala, que ara feia dies que no... Jo anava dient al Roger, dic, escolta, segur que no ha arribat cap carta d'aquesta senyora, perquè... Feia temps, saps? I jo tenia com un cert mal rotllo, diguéssim, hòstia, no haurà estat afectada pel Covid, oi, pobra? Però no, està bé, i és una carta que està datada el 4 de febrer. M'ha arribat... No sé què ha passat amb aquesta carta, que et sembla que va anar a Amics de l'Òpera, bueno, no ho sé. Bueno, total que bé, ella està bé, diu que escolta com sempre els teus programes, estan ben fets, amb il·lusió. Per sort, tant jo com els meus amics estem bé, amb ganes, però, que aquesta època s'acabi d'una vegada, i jo també. I jo també tinc unes ganes. I suposo que tu també, no, Albert?
Home, sí, una mica sí, ja.
Sí, sí. Diu, quan em vareu fer el Macbeth, no es podia sortir de Barcelona. Vaig trucar al 010 o al 012 i els Mossos i sabia que m'exposava que em posessin una bona multa, eh? Diu, com una filla meva es va oferir a portar-me i recollir-me, em vaig arriscar. Ho necessitava. Ben fet, senyora, ben fet. És que si no... Jo aquest any encara no he anat al Liceu, fixa't, aquesta temporada, vaja. Diu, quan vam arribar a prop de la faràndula i vaig adonar-me de la... que la sentiria en directe, em vaig emocionar. Això està molt bé, Va ser una carregada de piles que em va durar molt i molt. Ho necessitava. Me n'alegro moltíssim, de veritat. El programa diu on va ser menció de la falta d'honestedat dels polítics, talment com si l'hagués fet jo. Penso exactament igual. Home, és que, i qui no, oi? Diu, hi ha programes que em descobreixes òperes gens conegudes i les gaudeixo molt, això que dèiem fa una estona, no? Diu, a vegades, quan m'agrada tant, les repeteixo, i dues, i tres, i quatre, i deu vegades, si fa falta. Escolta, això no... això rai. Diu que no surt de, diu, no surto del barri, abans no parava d'anar a concerts i coses... Bé, diu, un canvi superradical. Imagina't jo que jo fa un any que estic treballant a casa, eh? O sigui que la cosa canvia tantíssim. Diu, consola tenir de nou el teu programa, tan ben documentat, moltes gràcies, Joana. I a vegades amb un punt d'ironia, però sempre amb elegància. Nosaltres som elegants, eh?
Bueno, menys quan parlo jo, però és igual, ja
bueno,
se sap.
Bueno, és igual, però mica en mica t'anem refinant, perquè si no, no pots venir aquí a dir, sí, coses.
Ets com la meva fiscalia, tu me lo afines.
Jo te... I tant. Diu, estic amb la il·lusió de venir a Sabadell a veure Tosca. Bueno, la Tosca ja, doncs ja haurà vingut a veure-la, segur. Diu, m'ha sabut greu que al Liceu ja no faran Tannhäuser. Diu, no la tenia l'abonament, però per l'orquestra i cors m'il·lusionava sentir en directe també el cant de l'estrella. Bueno, això és una falta de previsió del Liceu, de programar Tannhäuser en una temporada com aquesta, que la gent ha de minimitzar els contactes, no? A mi també em sap molt greu, però bueno, ja vindrà un altre dia. Vindran temps millors, no? Pensa que més que mai és un al·licient i consol sentir el teu programa. Gràcies de nou. Eh? Endavant, doncs, que val la pena tot el que ens ajuda a viure. Que la salut t'acompanyi i una forta abraçada. Moltíssimes gràcies, Joana. Com sempre, ens agrada rebre les seves cartes perquè ens donen al·licients per tirar endavant. I bé, la nostra petita contribució, doncs, veiem que serveix per alguna cosa. Gràcies. Bé, i ara anem a sentir l'últim tros que tenia previst de la Romilda i Constanza, que és el finale, que és curtet, eh? Dura poc més d'un minut. Ja per noi tornò el cel sereno. Eh? Sentim-lo. Sembla que em vols dir alguna cosa del finaletto aquest, oi?
Sí, que és un finaletto de res, 3-4 minuts, que té una part més declamada, com una mena de tempo di mezzo i aquesta mena de concertant cabaleta final, després de l'escena de l'òpera, que en aquests moments, doncs, en aquesta època encara són les sopranos les que tenen la gran escena final, i Meyerbeer treu aquí com aquesta mena d'epíleg per resoldre satisfactòriament que formalment, doncs, trenca aquesta convenció, no? I que és una d'aquestes ambicions de les que hem parlat que Meyerbeer, doncs, aposta, que també n'hi ha una altra que no l'he dit abans, que és un concertant a capella al final de l'acte primer, que a més està amb una mena de lectura de carta o de discurs que té un sentit molt teatral i molt melodramàtic. Per tant, són aquestes coses de Meyerbeer que cal prendre nota, que ja en la primera òpera italiana Meyerbeer té un concepte teatral bastant, bastant potent.
Molt bé. Albert, em sembla que volies fer un cert exercici sobre l'obertura d'aquesta òpera, veritat?
Sí, perquè és una obertura interessant, perquè segueix el que és la forma sonata cavatina, que és el mateix tipus d'estructura que Rossini aplica a les seves obertures. És a dir, consta d'una introducció lenta, una exposició de dos grans blocs, el que seria el tema A i el bloc B, que es repeteix entre mig, entre aquests blocs hi ha una transició i després una coda. Aquest és el que seria la forma sonata cavatina, que no té el desenvolupament que si trobem en el terreny simfònic i en el terreny de música de cambra. I si et sembla, amb l'ajuda del nostre grandíssim tècnic de so, voldria assenyalar-te alguns dels punts, dels temes d'aquesta obertura. Comença amb una introducció lenta, com amb aquests acords inicials que tenen un regust com clàssic, i que va aquest joc d'aquesta apoiatura amb nota llarga, és a dir, una breu i una llarga, que és un tòpic semàntic per indicar-nos que alguna cosa comença o acaba. És un recurs teatral molt habitual, i en el mateix preludi de Rigoletto està allà emmascarat amb el toc militar i la fatalitat, per citar una obra que juga amb això. I després, si anem una mica més endavant, trobem el que seria el tema A d'aquest primer bloc, que sona així, que s'exposa quatre vegades i que la tercera vegada li dona com un caràcter de minuet, no és ben bé un minuet, però més galant.
Està bé.
I després ho exposen les fustes.
Molt bé.
Després hi ha com una mena de interrupció de l'orquestra, que és el que estem sentint ara, i després com una transició coda cap al segon tema, seria el tema B. I ara sentiríem el tema B pròpiament. Que s'assembla molt amb el tema A, per aquest tarannà cantable, rítmic, mig ballable, i que apareix puntejat i que canten les fustes. I després anem a la segona part d'aquesta secció B, que Rossini moltes vegades fa això. A la part B fa un tema semblant a aquest i després el crescendo. El crescendo en Rossini sol tenir un nombre parell de repeticions, que fa el crescendo, acumula instrumentació i va cap a una dinàmica cap a fortíssim, no? Doncs aquí Meyerbeer fa el mateix, però amb menys repeticions i més variat, i inclou més temes. Si ho podem sentir, el 3:30. Després hi ha una transició cap al 4:21 d'aquesta obertura, perquè els oients ens escoltin. Hi ha aquesta mena de pont que ens porta cap a una repetició, novament, del tema A i del bloc B amb el seu crescendo, tot i que hi ha aquella part que hem dit que l'orquestra interromp i que hi ha un pont entre A i B, això ho elimina, fa com una repetició abreujada, i després del crescendo ve una coda de quasi bé un minut, amb molts més temes, molts més girs, molts més canvis de registre, que denota doncs, això que hem dit d'aquesta òpera de Meyerbeer, que busca més efectes teatrals amb la música, més varietat de temes, el tractament de la vocalitat rossiniana, més instrumentació, etcètera. Aquesta ambició que hem dit que sobre el patró formal i estilístic rossinià que domina i que és moda en aquella època, Meyerbeer apreta l'accelerador i busca jugar amb una miqueta més. Perquè els oients sàpiguen, quan comença la coda, ens posem al 6:40. És a dir, que en resum, us hem donat aquí unes pautes per saber una mica aquests elements musicals. Sempre treballa amb motius curtets i amb certa flexibilitat que exposa de manera força reconeixible. I aquesta obertura doncs, l'hem sentit al principi del programa i els oients doncs, la podran tornar a sentir còmodament prenent nota.
Una guia d'escolta. Moltíssimes gràcies per aquest interessant exercici. Gràcies de nou per ser aquí com cada mes. T'espero el mes d'abril.
Sí, deixa'm només acomiadar-me del nostre Meyer Beria, un personatge que ens escolta habitualment, que li recordem que algun dia hauria de ser notícia a la secció de novetats.
Sí, esperem-ho, això ja fa molt temps que bla, 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 però no cau això. Bueno, gràcies, Albert, fins al mes d'abril.
Fins la setmana, fins al mes vinent.
Exacte, i a vosaltres, adéu-siau, i us espero d'aquí 7 dies, eh? Fins al dijous que ve.
Contacta amb nosaltres, opera@radiosabadell.fm.